El que volem fer ara és viatjar lluny, agafar un avió i creuar tot Euràsia fins posar-nos a l'Àsia Oriental. Ho volem fer amb en Miquel Vila, politòleg i expert en Xina i Àsia Oriental. Bon dia, Miquel. Bon dia, Miquel.
Bon dia.
Com estem?
Molt bé, mira, m'agafeu... Ara mateix en un aeroport.
Gràcies per acompanyar-nos. Escolta, mira, Hong Kong porta des de juny sacsejada per unes protestes que en moltes ocasions acaben en violents enfrontaments amb la policia, o així ha passat. De vegades, fins i tot l'aeroport internacional va viure un capítol tens on es van decidir cancel·lar els seus vols, va haver-hi implicacions per la resta del món. En un principi, el malestar se centrava en un projecte de llei que havia permès extraditar persones des de Hong Kong a Xina, on el Partit Comunista controla el sistema judicial. Molts residents de Hong Kong, en fi, temien que les autoritats xines utilitzessin aquesta llei per anar contra els seus enemics polítics. És una clara erosió dels drets civils i potser és un inici per posar final aquest un país, dos sistema, o un país, dos sistemes, que ha regit les relacions entre la Xina continental i l'excolònia britànica. Recordem que Hong Kong va tornar a formar part, formar part de la Xina un altre cop l'any 97, amb aquella cerimònia amb el príncep Carles, amb molt de pompa. Què volen els manifestants a Hong Kong?
Ara mateix és una mica complicat de definir, d'alguna manera. És a dir, sí que les manifestacions van començar en contra d'aquest projecte de llei. El que sí que el tema és que hi ha altres malestars entre la societat de Hong Kong i, bueno, el seu encaix a la Xina, o més aviat el seu desencaix.
Uh-huh.
I podem trobar des de... Doncs, jo crec que encara la reivindicació fonamental és que aquesta llei no només sigui suspesa actualment, sinó que el projecte de llei sigui enterrat i d'alguna manera es doni algunes garanties de que no es recuperarà a curt termini, però sí que tenim doncs diferents sectors també ja que demanen doncs el sufragi universal, perquè hem de recordar que el sistema legislatiu de Hong Kong no funciona ben bé per sufragi universal, sinó que menys de la meitat dels representants són escollits directament pels ciutadans en eleccions, els altres s'escullen de maneres indirectes, però també hi ha sectors doncs potser que demanarien l'exercici d'autodeterminació, tot i que molt minoritaris actualment. Llavors, és una sèrie de diferents malestars que es donen a la societat de Hong Kong que s'estan expressant en aquestes protestes. Però, fonamentalment, doncs s'expressen això, anar en contra d'aquesta llei, en la cap de l'executiu, Carrie Lam, demanant la seva dimissió, i així com també doncs els últims episodis de repressió i els detinguts, doncs també ara mateix, doncs, com acostuma a passar amb aquest tipus de protesta, quan es generen, doncs, quan la protesta genera processos judicials en comptes de manifestants o risc d'aquests processos, doncs s'acostuma a demanar també que se'ls, d'alguna manera, no se'ls empresoni o se'ls alliberi i no tinguin càrrecs.
Perquè aquesta no és una llei qualsevol, no? Té implicacions profundes pel que fa a l'estatus de Hong Kong amb Xina, no?
Totalment. És a dir, com deia, l'autonomia hongkonesa, el que és més important per ells no és el seu parlament, sinó, diríem, el seu règim de llibertats civils, el seu poder judicial. Això és el que marca la gran diferència i pels hongkonesos, doncs, el que més aprecien. En aquest sentit, el fet de que pogués ser extradit a la Xina doncs faria que pràcticament aquest sistema de llibertats civils que ara gaudeixen a Hong Kong es perdés d'alguna manera, perquè al final, a cap i a la fi, podrien acabar sent jutjats a la Xina on no gaudeixen d'aquests drets i llibertats, i òbviament doncs el perill és fort. I també hi ha tot això, òbviament, una sensació generalitzada d'erosió d'aquests drets i llibertats en els últims 20 anys.
Escolta, perquè la Xina, o sigui, Beijing, ha cregut realment sempre amb aquesta idea, amb aquest model que sembla haver funcionat fins ara, o sigui, un país, dius que són sectors molt minoritaris els que des de Hong Kong discuteixen la sobirania o la identitat xinesa de mare pàtria, O sigui, un país, dos sistemes, no?, que ha funcionat fins ara, però la intenció a mig termini de la Xina, ja des de l'any 97, era acabar amb aquesta idea dels dos sistemes.
Clar, això és difícil de veure. Jo crec que segurament doncs, els Deng Xiaoping o fins i tot els seus successos més immediats, d'alguna manera, més o menys sí que hi creien, de mirar de mantenir això, com a mínim durant els 50 anys, però sí que és cert que Hong Kong ha tingut des de l'any 2005 començant a haver-hi protestes per erosions de llibertats o per situacions que es consideraven doncs, que la Xina continental doncs, estava intentant doncs, entrar massa a la política de Hong Kong. I, per tant, doncs, això sí que és cert que pràcticament no hi ha hagut com gaire pau en aquest un país, dos sistemes. És a dir, sempre hi ha hagut aquesta idea d'erosió, de mirar d'absorbir Hong Kong dins la Xina continental. I en això el govern no se n'amaga. Això és cert que el govern de la Xina té el projecte de diluir Hong Kong, en el que se li diu, diguem-ne, el projecte de macrociutat del Riu de la Perla, juntament amb ciutats com Guangdong o Shenzhen, que és bàsicament Shenzhen és com el Silicon Valley de la Xina, i on diluir Hong Kong dins aquesta gran àrea metropolitana que ocuparia uns 50 milions de persones, i seria la ciutat més gran del món, i aquest és el projecte que tenen a llarg termini, i també és cert doncs, que el projecte de potenciar la borsa de Shanghai en contra de la borsa de Hong Kong també és un projecte que s'està duent a terme, és a dir, d'alguna manera és cert que el govern de Beijing, no puc dir fins a quin moment, han sigut cínics o no s'han cregut gaire això d'un país, dos sistemes, però sí que és cert que hi ha prou evidència com per creure-ho, i els hongkonesos ho tenen molt present.
Sí, escolta, avui els diaris obren amb la foto de la manifestació d'ahir, diaris d'aquí, La Vanguardia, El País, amb aquesta manifestació, si més no pintoresca, tota plena. O sigui, és una foto de paraigües, ahir plovia, la gent va sortir a manifestar-se amb paraigües. Déu-n'hi-do l'atenció que es fixa en aquest conflicte. Això per què és? Té repercussions internacionals reals, aquest conflicte? Hi ha sempre un ull mirat amb sospita, un ull dirigit amb sospita cap a la Xina, o és perquè estem a l'agost i no hi ha més notícies?
Bueno, potser una mica de tot, cert, però no, jo crec que Hong Kong sempre, és a dir, qualsevol manifestació que es mogui que hi hagi a Hong Kong té molta atenció mediàtica, bàsicament, perquè és una excolònia britànica, els britànics i tenen molt relació, molts hongkonesos tenen passaport britànic o i molts hongkonesos també viuen als Estats Units. I per tant, de fet, Hong Kong per la Xina és important perquè és el seu operador cap al món, és el seu pont cap al món, diguem-ne. És la manera com les grans empreses xineses entren a les borses internacionals, és com s'internacionalitza el capital xinès. I per tant, Hong Kong és important per això, per aquesta connexió que té i per la seva connexió al món anglosaxó. Òbviament, hi ha una qüestió geopolítica. Vull dir, ara mateix estem entrant en una nova etapa en el sistema internacional de competència entre els Estats Units i la Xina, tenim una guerra comercial i, òbviament, els països occidentals doncs, faran servir qualsevol cosa que passi a la Xina per mirar d'atacar el govern i, òbviament, el tema de Hong Kong doncs, és una situació, és un carmel molt, molt preuat i que es pot fer servir no?, en aquests termes i per això estan totes les càmeres d'Occident allà i que una cosa no treu l'altra, vull dir, que les grans potències rivals de la Xina facin servir el de Hong Kong per perjudicar-la, no treu les raons que puguin tenir els ciutadans de Hong Kong per queixar-se. Això també és un tema important, també dir-ho.
Escolta, com es respost Beijing a les protestes? Vam veure, en fi, imatges dures, o sigui, des dels sectors manifestants es queixaven de que en fi, s'havien utilitzat les tríades, les temibles màfies xineses. Això és així?
Clar, això és difícil de dir. És a dir, fins ara, el que és la intervenció directa del govern xinès no s'ha donat. És a dir, cert que ha mobilitzat la policia, que la tenen al voltant de Hong Kong, a Shenzhen, ara mateix, però ara mateix ha sigut una situació interna dins Hong Kong. És a dir, són els manifestants qui s'enfronten amb la policia de Hong Kong. Això està, la qüestió de les tríades, que ja, clar, és un camp complicat. Òbviament, té tots els números de que això no són ciutadans espontanis, ni les tríades estan treballant, no crec que treballin de forma espontània pel seu amor a la unitat de la pàtria xinesa. segurament no? d'algun lloc cobraran o d'algun lloc se'ls haurà dit que facin això.
Sí, des de... Bueno, Beijing sempre descrit als manifestants, té tendència a fer això, qualsevol dissidència que es doni des de Falun Gong fa uns anys fins a ara, aquestes protestes més polítiques. Beijing utilitza termes com radicals, gamberros, els agrada molt, terroristes... Mm-hmm. En fi, són llenguatges recents, llenguatges des de nacionalismes institucionalitzats, que ens sonen també per aquí. Sí. També acusa Estats Units d'estar darrere de les protestes. Hong Kong és també una petita batalleta dins la gran batalla per l'hegemonia mundial que des de fa 10-15 anys clarament es disputa en Estats Units i la Xina?
Totalment. És a dir, els Estats Units... Jo no crec que els Estats Units estiguin darrere d'aquestes protestes. Vull dir, crec que la situació a Hong Kong és prou volàtil com perquè sorgeixin, però, òbviament, als Estats Units, és a dir, li donen cobertura, miren de donar peixet, donen una falsa idea de ficció, és a dir, donen una ficció als manifestants que estan protegits per la comunitat internacional. Si travessen segons quines línies, la comunitat internacional no pot fer més del que ha fet, que és posar les càmeres allà. És a dir, si el govern xinès es donés l'hipotètic cas de que intervingués directament la comunitat internacional, els Estats Units o Gran Bretanya no podrien fer res. I això és important tenir en compte. I ara mateix els Estats Units estan allà. Sí que és cert que a nivell directe el govern nord-americà, Donald Trump, no s'hi ha ficat del tot. És a dir, no ha donat un suport obert a les protestes i s'ha mantingut prou moderat. Però, òbviament, a nivell mediàtic això se'ls està donant una cobertura. Més enllà d'això, ja és entrar en especulacions, però és clar que és un escenari més. I una de les estratègies que està fent servir el govern nord-americà amb la Xina actualment és punxar tots els seus fronts. Està punxant en el front de Taiwan, està punxant amb la guerra comercial, el tema de Hong Kong és un altre front on punxar el govern xinès, i estan aprofitant tots els escenaris geopolítics possibles en aquesta batalla, vull dir.
Sí, sí, en la història dels ascensos i en fi, caigudes de grans imperis, en fi, sempre hi ha hagut una època doncs, de tensió, en fi, de problemàtiques, de conflictes latents. Xina en té un grapat, comentaves Taiwan, que, en fi, sembla en els últims anys doncs, que Taiwan, el moviment independentista, ha reculat una miqueta. Sembla recordar que el Kuomintang fins i tot va guanyar unes eleccions fa poc al Taiwan, cosa que semblava impossible fa 15 anys. Pots corregir, si vols.
No, va guanyar els municipals i tot apunta a que poden guanyar les properes presidencials.
Per tant, Taiwan doncs, sí que semblava un conflicte fa 15-20 anys molt important, sembla que s'ha anat desinflant, però sí que té altres, en fi, tensions molt importants. La Xina, per exemple, el mar de la Xina Meridional, amb diferents països disputen doncs, una sèrie de illes, les Paracels, Spratly, en fi, o sigui, un combat clar per les rutes de transport a unes zones més busy, no? Més transport del món i també pels recursos i per la sobirania. També té conflicte amb el Japó, té conflicte territorial i de preeminència a Àsia amb l'Índia. En fi, són una sèrie de punts de tensió entre la Xina. De moment s'han gestionat bé, o sigui, s'han gestionat bé en el sentit de que hi ha una petita guerra freda, una guerra de baixa intensitat, ja sense arribar doncs, a les armes, també a la preeminència doncs, a Àfrica, no? de la Xina, a poc doncs, l'entrada d'Àfrica doncs, a nous mercats, de Xina a nous mercats, i... però creus que pot escalar això algun dia, tenint gent tan volàtil com Trump a Washington, o tenint potser gent com l'actual premier, l'actual president xinès, que potser doncs, no són Deng Xiaoping i Hu Jintao?
Sí, aviam, jo soc partidari de mai descartar la possibilitat d'un conflicte obert entre les grans potències. Vull dir, això sempre està obert. Ara mateix, és a dir, perquè s'arribi a aquesta situació a curt termini ho veig complicat, que vegem conflictes, el que se diu conflictes proxis, és a dir, que s'enfrontin la Xina i els Estats Units en conflictes de forma indirecta, això ho veig força probable. De fet, la pressió sobre Iran que està fent els Estats Units no deixa de ser una manera de torpedinar l'estratègia de la nova ruta de la seda del govern xinès. Doncs, per tant, bueno, són diferents escenaris que es poden anar donant. És a dir, l'enfrontament directe no el descartaria, tampoc el veig probable a curt termini, però sí, òbviament possible.
Escolta, ja per acabar, la pregunta és, perquè sempre doncs, els aspectes demogràfics són importants, les noves generacions de ciutadans de Hong Kong, els joves, que han nascut ja doncs, amb aquest nou estatus posterior a l'any 97, o just abans, o eren petits, quan Hong Kong va recuperar, entre cometes, la seva independència, com se senten? Se senten hongkonesos? Se senten xinesos? Perquè això és important, no?, a mig termini.
Totalment. Sí que és cert que entre els hongkonesos joves, segurament és entre el sector que pots trobar, curiosament, aquest sentiment més contrari al fet de ser xinès, on aprecien més el que són doncs, la seva autonomia, els seus drets i llibertats, en comparació potser amb els més grans, que potser tenen una actitud més conservadora. També han estudiat fora, reben tota la informació a través d'internet del que està passant a la Xina continental, que en comparació amb els joves xinesos del continent, no, doncs ells no ho tenen. Per tant, jo crec que això també ajuda aquesta, també a nivell dels mitjans, no? Doncs,
que hi ha una proliferació d'idees, doncs, vinculades a la llibertat individual, etc. No?
Jo crec que sí, que és més difícil, són els que ho tenen més complicat d'encaixar, curiosament també, perquè justament s'apuntaria, hauria de ser el contrari, però potser també la idea que tenien les generacions antigues, no?, de ser xinesos, de tornar a formar part de la gran Xina, doncs potser els joves no la tenen tant.
Moltíssimes gràcies a Miquel Vila, que és politòleg, expert en Xina, per haver-nos fet, en fi, haver fet aquest cop d'ull al que està passant a Hong Kong, el que, en fi, que en llegim cada dia als diaris. Moltíssimes gràcies.
Moltíssimes gràcies a vostès.